La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Carmen Eixea Capdevila. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, esteu a la 92.2 de la freqüència modulada, ja sabeu, en Ràdio Vila-real. Són les 12:02 i avui és 4 d'octubre. Bones notícies, el paro baixa en la comunitat valenciana en 6.673 persones durant el mes de setembre, un 1,5% menys. I el número total de desempleats s'ha situat en els 422.901 persones, o sigui que, cuidao, perquè encara n'hi ha 422.901 persones en paro en la comunitat valenciana. Ara sí, bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
També Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Bueno, pues en la comunitat valenciana, segons ha informat este dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social, el paro ha baixat 14.463 persones respecte al setembre de fa un any. Això ha sigut en la comunitat valenciana. Bones dades, però cuidado, perquè diuen que només són, claro, per mi només són 6.600 persones de 422.000. 901.
Sí, en veritat ha sigut un 1,5% menys d'eixa baixada. També és veritat, Susana, després parlarem amb el secretari general de la UGT a les comarques de Castelló, Paco Sacacias, que també ens parlarà de quan ha baixat l'atur així a la nostra província de Castelló. Ha sigut quasi en 100 persones, no? Però sí que és veritat que diu que hi ha com bones dades en el tema de la contractació indefinida, que ahir sí que la província de Castelló va al capdavant de les altres províncies de la Comunitat Valenciana, així com a nivell nacional, Susana.
Yolanda Díaz ha destacat que setembre és normalment és un mes en el que tradicionalment puja el paro, però en setembre d'enguany no s'ha produït esta pujada de desempleo i ha registrat un sèptim mes consecutiu de caigudes. Jo no esperava tindre caigudes, eh? Per províncies, en la d'Alacant han sigut 172.000 el número de desempleats, persones més o menys, en València 208.000 i en Castelló han sigut 42.286. No sé, en fi, no vull aventurar-me massa en aquestes dades, però tindria que haver una recuperació una miqueta més rapideta de la que n'hi ha, perquè ja estan al sense quasi totes les mesures. Diuen que no se troben cambrers, que no troben gent per anar a les fàbriques. Però clar, si treballar en una fàbrica 21 dies s'estan pagant 1.200 euros i per estar en el en les ajudes un l'atur en cobres la meitat, no sé, hi haver que replantejar-se que aquestes ajudes podrien donar-se a les empreses per a que poguessin pagar uns sous més bons, val? I no tindré que tindré persones tan ja no desempleades, sinó desfaenades, eh? Això és el que pensé jo, no sé vosaltres. Maria, m'està indicant que no.
M'ha sorprès que una persona que tinga un treball de 21 dies seguits en una empresa, en una fàbrica, no cobra 1.200 euros, perquè per tornicitat es cobra un poquet més, no? Però sí que és veritat que jo crec que després quan xerrem amb Paco Sacacias, jo crec que un dels problemes que té l'atur principalment són els joves. Uh-huh. Els joves jo crec que són els més perjudicats en aquesta temporalitat que té la nostra ocupació i després els treballs que s'estan creant com són. Perquè ell m'ha parlat que molt dels contractes que s'estan creant ho celebren, però són contractes parcials, no a temps complet. Per tant, són bones dades, però falsejades, claro, perquè realment no s'està creant una ocupació de qualitat per a un futur, no?
Sí, en aquest cas, el sector de serveis ha sigut el sector que ha liderat aquesta baixada de paro, seguit de la construcció i després l'agricultura. És a dir, el servei, el sector ha sigut el de serveis, que és el que és més precari, és més parcial.
Sí. Clar. I hi ha que pensar que també estem a l'inici això de la campanya citrícola, no? I que ara ja s'estan començant a realitzar aquesta contractació per a recollir les taronges, no? I també pront es començarà la campanya en els almacens, Susana, i això també provoca ara a l'inici de curs, no? Que així també baixa el nostre atur, així com tots aquests professors interins, no? Que en juny van acabar la seva etapa professional, però ara que han tornat a reenganxar-se, no? En aquesta bossa.
Si esquadrinem també un poc més el que són les dades del paro, per sexe les dones són més les dones en situació de desempleo que els homes, i després també se té molt en compte el factor de l'edat. Els parados són més parats els menors de 25 anys que els que són majors de 25 anys. Està el grup d'edats se distribueixen d'esta manera. Menys de 25, més parats i més dones que homes. Pauseta de publicitat i abordem les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Ara sí, Maria, i ses notícies que vens tot el matí rondant, explicant coses i que a voltes no te fem cas i després te preguntem sobre ses notícies.
Sí, perquè clar, he entrat jo avui, portava baix el braç, no, diguem, lo que seria el diari de capçalera d'avui de qualsevol persona, no, per aquesta investigació que ha tret a la llum els... Si abans eren els papers de Panamà, ara són els papers de Pandora, no? Després d'una investigació que s'ha fet conjunta a tot el món, no? En aquestes associacions de periodistes i que ha tret així en exclusiva al nostre país, pues, el periòdico El País i La Sexta. I des d'ahir, pues, tots els noms, sobretot d'ací d'Espanya, pues, són trending topic a Twitter, no? I és que hi ha com 35 líders internacionals i 600 espanyols en esos papers, no, que han tornat a eixir de compters pues en esos paraïsos fiscals, no, entre els que es trobava Panamà, les Illes Verges, tornen a eixir noms com Miguel Bosé, en este cas Julio Iglesias, no? I després també Pep Guardiola, que tenia un counter en Andorra que no estava registrat, tenia que pagar, o sigui, per a, va entrar dins d'aquesta amnistia fiscal que va fer Rajoy en el seu temps, val? Tenia que pagar en aquesta amnistia tan sols per a nosaltres 1,5 milions dels interessos que devia, i d'aquests 1,5 milions va pagar el 10%. El 10% de tot el que devia, no? I després torna a eixir la figura del rei emèrit, Juan Carlos I, perquè Corina Larsen planejava deixar a Juan Carlos I un fons hispano-saudí, com si fora una un què? Un legar.
Ja, sí. Volia deixar-li a Corina un
Corina no, Corina a ell.
Corina, al rei emèrit, volia deixar-li-ho, sí. I quina, per què? No ho entenc, perquè clar, que si és al revés, com va, que tots ho sabien, però aixina, per què?
Perquè clar, com que tots dos se suposa que feien negocis junts a Aràbia Saudí, doncs bé, era sí. ella qui li ho deixava a ell, no? Però molt cridaner tots aquest revolt, no, que
però
ha causat...
Però estem parlant de 35 persones, noms i apellidos que ixen
sí.
I que està ja... quan ixen és perquè ja tenen sí. les dades de que és real i de que és cert, perquè si no s'arrisquen una demanda.
Sí, a més, Hisenda també ha dit que investigarà les responsabilitats fiscals i penals de totes aquestes persones a Espanya. Veurem finalment com es queda, no? Perquè, per exemple, no hem anomenat Shakira, que també torna a estar, que ja sabíem que va tindre també problemes, no?, en Hisenda en alguna ocasió, i però de líders mundials a Latinoamèrica hi ha un fum, 14, que són avui jefes de l'Estat, no? Aixina que cuidau, veurem.
Europeus, espanyols?
Europeus, sí. Per exemple, en el cas europeu, a part del primer ministre de la República Txeca que el van preguntar i el periodista va ser com... enfrontat, no? Amb els seus guardaespaldes.
Increïble.
Sí, i després també una persona molt cridanera, que és el ministre d'Hisenda d'Holanda, que ha sigut com un dels més crítics en Espanya per el tema dels paraïsos fiscals i la nostra...
El ministre d'Hisenda.
El ministre d'Hisenda, sí, que ha sigut com un dels més crítics de la manera que tenim nosaltres, pues, de fer política o dels últims anys de corrupció que hem tingut. Doncs bé, ell també té un compte en un d'aquests paraïsos fiscals i clar, però ell diu que no, que està... Clar, totes aquestes persones diuen que tot està en regla, però fins a quin punt, no?
No, home, si estan ahí, és que no estan en regla. Sí. S'ha abierto la caja de Pandora.
Sí,
no?
I Julio Iglesias em va agradar moltíssim perquè té com 9 cases en la zona com més rica de tot Miami. Saps? En els llocs, en el lloc més exclusiu de tot Miami té com 9 vivendes. Veurem, finalment, com acaba tot això, no?
En fin, anem a les notícies, Maria.
Sí, bé, és que el tema del dia no és ese nou cas de Puerta Giratoria de Miguel Ángel Carmona, no? Que ja sabem que va ser l'excandidat socialista a l'alcaldia de Madrid, que de repent pues, ha acabat en ese seient d'Iberdrola i clar, des del seu partit i Podemos estan sent com molt crítics, no? Clar, jo avui venia escoltant i és veritat que hi haurà algun punt que es tindrà que fer oficial la incompatibilitat d'aquests polítics una volta se'n vagin de la vida política, no? Què és el que passa amb aquest tipus de persones?
Pues bueno, lo de sempre és dir una volta més i clar, el que passa és que els espanyols ja som tots un poc més adults, ja som tots majors d'edat i ara ja no traguem tant, però allò, eso es como aquella que diu, esos assassins de tota la vida.
Sí, sí. I després la imatge del dia d'ahir ací a la Comunitat Valenciana va ser ese congrés del Partit Popular a la plaça de Bous de València, on el president dels Populars, Pablo Casado, s'ha compromès a un finançament just dels serveis públics i crear un nou model com reclama la Comunitat Valenciana. Susana, pareix que Casado sap a què pujar-se, no?
En definitiva, jo el que més me ha llamat l'atenció és esta... no és un congrés, és una convenció. Uh-huh. Una convenció, esta Convenció Nacional del Partit Popular, on hi havia 9.000 persones perquè no podien entrar més dins de la plaça de Bous, i on Carlos Mazón és l'anfitrió, venen tots els presidents populars, els 6 presidents populars de les comunitats autònomes distintes d'Espanya, i ven la sana idea de entendre que la Comunitat Valenciana acabarà formant part d'eixe séquito de Pablo Casado.
Sí, com a anècdota graciosa, Susana, vaig a llegir, si et pareix bé, la pancarta de màrqueting que va fer Compromís davant les portes de la plaça de Bous, no? Molt ingeniosament van ficar un lletrer que podia llegir: benvinguts a València, la ciutat on ja no es roba, Casado, por favor, no os vayáis sin pagar otra vez, no? Era el cartell lluminós que apareixia davant de les portes de esa plaça de Bous a ir per el matí.
Clar, a mi lo de financiació justa me pareix perfecte. Jo recordo que quan estava Paco Camps i Rita Barberà ho haveren pogut demanar, perquè estava el senyor Rajoy, i sa financiació justa. I si és per allò de que diuen de que l'última volta que van estar i van fer allí, va ser un congrés en el 2015 i no van pagar-se buque d'alguna manera tot el que van consumir i tot el que van fer, tots els servicis que van gastar, bueno, això és una altra cosa, espero que hagin complit. De tots els modos, nosaltres avui li farem una entrevista al secretari general del Partit Popular de la província de Castelló, que és Salvador Aguilella, per a que ell ens conte de primera mà què és el que se va viure allí, perquè van veure imatges de Paco Camps, que entrava també, i sé, a més, que Maria José Català va demanar que la gent no s'oblidara de Rita Barberà, de lo que era Rita Barberà, València, en quan Rita Barberà era alcaldessa de la població, perdó, de la ciutat, a lo que és ara.
És que Maria José Català té una bona tasca per davant per arribar a la imatge que va tindre Rita, que era tot un emblema de la ciutat de València i del Partit Popular, i Maria José, pues, li falta molt, no?
Per sí, això... en este cas, ella lo que demanava era ese record, perquè finalment Rita Barberà va ser exculpada, és a dir, no va... però ella ja no ha pogut recuperar aquest honor que se li va arrebatar, perquè, no perquè ho diga jo, sinó perquè el juzgat ha dit que ella no era culpable. Dime, no, Víctor.
Que de totes les frases que va dir, que algunes en Twitter van ser molt comentades, la més mítica i més comentaris va rebre va ser una que va dir: espero que les guarderies sean gratuïtes com les universitats. Que algú li va dir: no sé quants diners porteu vosaltres en la cartera, perquè a mi la universitat me costa quasi un riñó.
No, però és que ja les universitats realment, les públiques, si realment foren privades, se pagaria moltíssim més, no? I a més, moltes persones tenen les beques que majorment te les paguen, no? En funció de la teua renda, te la paguen íntegrament, també te donen diners si estàs fora, i a més tens que tindre una nota mínima per a que a l'any següent et donen de nou esos diners. O sigui, ja que tindré molta cautela.
Tu demostra que eres un bon estudiant, tu demostra que vas a aprofitar lo que se t'està pràcticament regalant, i t'assegure que estem molt bé. És a dir, el que ocorre és que a voltes no veiem el que n'hi ha fora per no apreciar lo que, i no apreciem el que tenim dins. Tant en educació com en sanitat, el que, si tingués que pagar-te un dia d'hospitalització en la sanitat pública, te donaries compte lo que, realment la quantitat de diners que costa. Una altra cosa és el que fan la gent que està treballant dins, i igual que hi ha gent maravillosa, n'hi ha gent que considera que cobrar el mateix fa de lo que puedo lo menos.
Per cert, aprofitant que has anomenat sanitat, avui torna a obrir les seues portes l'atenció primària al públic.
Claro, però si te donen cita per d'ací dos mesos...
Clar, no, és que el metge decidirà si et crida o pots anar allí presencialment. O sigui, te recordes quan vam comentar que moltes de les mesures del Covid havien vindre per quedar-se? Doncs acostúmense a que la telefonada del metge ha arribat, perquè per a que te vegin i te miren la garganta, tens que esperar. La gola, exacte.
Claro, en este cas, Sanitat Universal se lleva de damunt i diu: no, els centres de salut estan aguards. Però ara és el metge d'atenció primària el que diu si has de vindre o no. Entonces el metge d'atenció primària mirarà i dirà: què tinc? 30? Bueno, pues ne visite 10, que és el que me dona temps, i els altres, pues per telèfon. I si d'aquí tindrem els hospitals cada vegada més plens.
Sí.
Perquè el que no és res acabarà convertint-se en molt.
en els serveis d'urgència, no? Pues Susana, després de fer este repàs de l'actualitat, si et pareix bé, parlem de les notícies. Primer lloc, de Diputació, perquè ha elaborat una guia de bones pràctiques en matèria de contractació pública a fi de garantir la gestió eficient dels recursos, la transparència i la lliure concurrència. El nou protocol posa l'accent principalment en la prevenció de la corrupció, afegint mecanismes de control i supervisió que asseguren el compliment dels principis aplicables a la contractació pública.
Eso espero. Sí, ¿no? Y eso deseo.
Després estem a les portes també del 9 d'octubre i la Diputació ha tornat a confirmar que de nou tornarà a fer 5 castells de focs artificials en aquest dia. Els llocs escollits seran Almassora, Alfondeguilla, Onda, Càlig i Soneja, no? Per a que estiguen atents a l'hora, la intentarem dir així, no? I ja ens venim així a Vila-real. Primer que res, ahir va ser el dia de la Mare de Déu del Rosari, no? Uh-huh. I tenia que haver sigut la Mare de Déu en Provesó, per així, per Vila-real, però no es va poder fer perquè tenien por de la pluja. Per tant, aquesta processó al carrer serà el pròxim dia 10, el pròxim diumenge.
Val? La, meua, la felicitació a esta congregació, a les filles de la Mare Déu del Rosari, a les rosarieres, com sempre diem, la nostra felicitació, el nostre reconeixement i espero tindre-la pronta en esta casa.
Sí. Després parlem de serveis públics perquè Vila-real ha renovat el col·lector del carrer Morella, així com algunes de les escomeses domiciliaris del vial que també presentaven problemes per a donar resposta al mal estat del desguàs en aquest punt de la xarxa de saneixement. Després dir que aquest dissabte s'ha celebrat també a la plaça Colom el lliurament dels Premis Maig Memorial Pasqual Batalla de Narrativa Breu, convocats per la Regidoria de Normalització Lingüística en col·laboració amb l'Associació Cultural El Guitarró. En aquesta 2040 edició s'ha presentat 26 relats i el primer premi ha sigut per a Garbons, obra de Manuel Roig, i el segon premi ha recaigut en Predisposició al Dol, obra de Carme Alegre. I per últim ja tenim oficialment ese canvi de govern que ha fet l'alcalde José Benlloc.
Sí, a mi m'ha cridat l'atenció que se crea en el ámbito económico, se crea la regiduría de comerç que el alcalde ha delegado en Diego Armando Vila. Esta regiduría es una regiduría que ha existido siempre a la población de Vila-real y que no mai s'haurà tingut que deixar. A mi em pareix molt bé. També Sílvia Gómez assumeix la regiduría de serveis socials així com la d'igualtat. I de nova creació és l'àrea de reconeixement a les persones majors de la qual serà responsable Rosario Royo. També recordem que la regidoria de benestar social és de nova creació i també la portarà Míriam Caravaca. Una nova delegació que també tindrà Anna Vicens serà la de transparència i també per part seu Álvaro Escorihuela afitja la delegació d'informàtica i TICS a la de solidaritat, cooperació, integració i recursos humans. I Javier Serralbo serà el nou regidor de comunicació. Sabem que Xus Madrigal hi havia agarrat el testic a el regidor Francisco Valverde que se n'havia anat i també ahir, la setmana passada vam tindre l'entrevista de la presa de possessió d'Eduardo Pérez Arribas. En este cas, avui tindrem a Diego Vila, que ens parlarà d'esta regidoria de comerç, de lo que espera, i també parlarem en Rosario Royo. Per què? Pues que me pareix una persona molt entranyable i molt aconsellable pa i seria de reconeixement a les persones majors. Això serà després de parlar d'esports, claro.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Vila-real. ¡Te esperamos!
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Ara sí, Víctor, contents, bueno, a més no poder, no?
2-0, dos gols de Danjuma en el 45 i en el 70, 11 punts en un partit menys, per tant, si mos sumem 3 punts del partit aplaçat, estaríem en el cinquè lloc de la classificació en UEFA.
Pues la porra la vaig guanyar jo, eh? És dir, jo vaig ser la que vaig dir que anàvem a marcar dos gols. O sea, que la porra esta volta la guanyo yo. Cada volta entenc més de futbol, perquè...
Però què vau fer, una porra el divendres?
Sí, sí, el divendres, aprofitant que tu no estaves, van fer porra, a més porra apostant esta vegada, no?
Així... Ah, com jo no estava, vau claro. millor, perquè no he tingut que pagar. Millor que feuis els porres quan jo no estic.
No, Maria, no vam apostar. Va ser que el que ens desitgem és que tinguem salut, tio.
Vale.
Crec que finalment van ser 7.900 espectadors, pràcticament arribant a 17.000. I, bueno, lo gracioso, l'anècdota, és que al final, els últims 20 minuts, van ser baix la pluja i molta gent, bueno... Pues el que va a poder ser en Manardada, on està la teula, alguns en chubasqueros o en lo que portaven per allí. I bueno, servidor va aguantar sense chubasquero ni gorra ni res, perquè tenia una confiança plena que no plouria. I bueno, al minut 94 un senyor li va dir: has aguantado, enhorabuena.
Tens que reconèixer que sempre que plou, el Villarreal guanya.
Normalment sí.
Mira, estamos bendecidos con la lluvia. ¿Qué més notícies tenim d'esports?
Sí, bueno, el B també va guanyar el divendres 0-1, segueix en primers. Dir que curiós que esta setmana han perdut el Madrid i el PSG i el Bayern de Múnich, crec que també va perdre.
Qué divertit.
Estrès que normalment guanyen sempre van perdre. Dir que en moto vam tindre triplete en Texas, va guanyar Márquez, Raúl Fernández i Zanguevara. I dir que ahir en la NFL era el retrobament entre els Patriots i Tampa Bay Buccaneers, que Brady tornava a la que va ser la seva casa contra l'entrenador que més títols ha guanyat, i al finalment va guanyar Tom Brady, Dasha d'Adeneu, Tampa segueix sense pedre.
Pues en estes notícies una posta de publicitat i el primer convidat.
Te lo digo yo, quieres violeta y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robust 3, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robust 3.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Pues bé, com antes els comentava, en aquesta reestructuració que s'ha fet des de l'Ajuntament de Villarreal, això que ens anunciava l'alcalde José Benlloc de la nova reestructuració de l'equip de govern, se recupera la delegació de comerç. Hasta ara teníem economia, la delegació d'economia. Economia se la queda l'alcalde, però se recupera el que sempre ha sigut la regidoria de comerç, on s'englobaran els departaments de l'Agència de Desenvolupament Local, Mercats i Formació. En aquest cas, recau sobre Diego Vila, que ell és regidor de festes i també regidor delegat de Turisme i Congressos. Bon dia, regidor.
Molt bon dia.
És un molt bon moment per a prestar-li un especial... com li diria jo... un especial interès a estos comerços que tanta falta els farà en este moment, no?
Sí, jo crec que ara estem en un moment en el que ja comencem a veure la llum, no?, després de tot el que hem passat a causa d'aquesta maleïda pandèmia. I crec que aquesta reestructuració del govern també aplega en aquest moment, no?, en el de superar una nova crisi després de la que vam patir només entrar en 2011, i agarraran força estos pràcticament dos anys que queden abans de les eleccions i poder avançar, no?, i eixir d'esta crisi en força.
Quan parlem de l'Agència de Desenvolupament Local, estem parlant de...?
L'Agència de Desenvolupament Local és, diguem, la que s'encarrega un poquet de fomentar o d'ajudar en quant al treball en Villarreal. Sí que és de veres que tinc que començar a sentar-me un poquet i conèixer bé el que és la estructura en si, no? Però jo crec que gràcies al departament, conforme has dit, d'economia, que ara se partirà entre economia i en comerç, jo crec que han estat treballant molt bé, han eixit moltes ajudes que han gestionat ells per a la Covid, han ajudat molt a les empreses locals que ho han passat tan mal, i jo crec que hi ha un gran equip que ha demostrat que en situacions difícils sap eixir i sap treballar per el bé del poble.
I si parlem de formació, parlem de formar a les empreses per a que se posicionen per a aquesta nova vida que se'ns obri després del Covid, és a dir, digitalització, nous mercats.
Sí, sí, va en esa línia, però també el de formació de persones, no? Uh-huh. La formació també inclou estos plans que tenim conforme han sigut anteriorment conegut com a empujos, no?
Sí.
Que eren persones o joves que el seu primer treball el tenien en l'Ajuntament, no? Com a primera experiència laboral. Uh-huh. Sí que prompte se va celebrar una tradició, no? I anem a tindre una nova fornada de joves treballant en l'administració, que això també va bé, no? Perquè dona un impuls, dona una altra visió en quant al funcionariat i en aquest sentit la regidoria, la part de formació continuarà, no? Perquè pensem que la formació té que ser contínua. Ara, gràcies també a associacions com Axovi, UCOVI, ens ajuden en aquesta formació, no? Perquè també a través d'ells poden formar els seus associats que engloben a moltes empreses del poble.
Els mercats, s'ha fet una gran tasca en el mercat central de Vila-real, ho reconeix tot el món. Els mercats ambulants funcionen com s'espera que funcionen a Vila-real?
A veure, jo crec que la nova ubicació del mercat, conforme s'ha pensat també per a no tindre aquestes grans aglomeracions que teníem en la plaça Major, sí. Jo crec que està funcionant. Els venedors estan contents perquè aquesta proximitat entre el mercat de la verdura i el mercat de la roba també els ha afavorit, no? Mm-hmm. I jo crec que en aquesta línia, de moment, anem a continuar, ja que, conforme dic, els venedors i els tècnics estan molt contents en el funcionament. I ara sí que ja anem a començar a pensar també en el futur, no? Perquè n'hi ha que recordar que d'ací poquet, per exemple, tindrem la Fira de Santa Caterina, uh-huh. que tindrem que veure en la normativa o en la situació que n'hi hagi en el moment com l'encarem, però sí que tinc que dir que la idea en un principi és recuperar-la i poder fer-la. I valorarem si té que ser la ubicació com sempre, si hem d'ampliar-la a més carrers, però donar un missatge també de tranquil·litat, no? I de futur de que la idea és poder fer-la.
Regidor, turisme i congressos, comerç i festes, al final són tres motors econòmics.
Sí, i per desgràcia han sigut, sobretot el turisme i el sector fester han sigut pràcticament els últims, no? que han eixit d'aquesta situació. Mm-hmm. Han estat patint molt perquè sabien que festes, per exemple, no s'han celebrat en cap municipi durant pràcticament 2 anys. Vila-real va ser un exemple de com se poden organitzar unes festes per a moure aquest sector econòmic, no? Però també per a que la gent tingui un poquet d'alegria després de tot el que han passat. I el tema turístic és un altre, no? Les empreses turístiques que tenim a la ciutat o les que se beneficien del turisme també ho han passat malament i ara, per exemple, ahir diumenge ja vam celebrar el Dia del Turisme en una ruta cicloturística, mm-hmm. per a donar també aquesta eixida, no? I se retorn a que puga vindre gent a Vila-real a visitar-nos i a que conega els nostres encants.
Quan Benlloc remodela el govern per aquesta reactivació econòmica i social, que serà, evidentment, un post-Covid i un impuls a la nova Vila-real del segle XXI, i li diu que ara vostè tindrà més feina i cobrarà el mateix?
Sí, la veritat és que, mira, això és un tema interessant perquè va córrer per ahí un bulo de que ara esta reestructuració, que ens anaven a pujar els sous, que anava a produir un gasto, sobretot desde el partido de Vox, ¿no? Venía ese bulo y tinc que dir que és mentira, que és totalment mentira, que nosaltres tenim un sou que s'aprova per pleno, inclús el sou de l'oposició, la portaveu de Vox cobra el seu sou de l'Ajuntament de Vila-real, que pareix que ells no cobren, no? Pareix que ells estiguen així per la moral d'arte. I tots els que treballen se mereixen el seu sou i en això no tenim que tindre res en contra. Però sí que és de veres que ara se suma més feina, que jo la faig encantat, perquè crec que en el projecte de l'alcalde Benlloc i de crear aquesta nova Vila Real del segle XXI, i per la meva part jo vaig a donar el callo, no?, conforme se diu. Jo pense que sempre he treballat per el bé de Vila Real, no ens importen les hores que tinguem que estar treballant, si és profitós per al poble, i en aquest sentit jo crec que me van a tindre a mi i a tot l'equip de govern i a tots els regidors, no?, que ens han fet la reestructuració.
Pues Diego Vila, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Desde Fundació Caixa Rural Vila-real ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo. Bé, i avui 4 d'octubre, doncs, anem cit i les dades de l'atur del mes de setembre, i per això avui parlem amb el secretari general de l'UGT i de les comarques de Castelló, Paco Sacacias. Bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
Bé, ens alegra tindre-lo així, no?, perquè ens comente vostè mateix com han sigut aquestes dades d'aquest mes de setembre.
Bé, pues les dades, diguem que són un poc planes, no?, en el sentit de que n'hi ha una baixa del paro, sempre és bo, però és molt xicotesa, no? Estem parlant de 136 persones en total, però jo pense que n'hi hauria que fer alguna matisació, que, per exemple, en els menors de 25 anys, el paro no només no ha baixat, sinó que ha pujat. I ha pujat, però ho ha pujat en 200, en més de quasi 280 persones, i on ha baixat, entonces, més ha sigut en els majors de 25 anys. Això explica el fet de que sigui, pues, on ha pujat el paro també, per l'activitat ha sigut en el sector serveis i sense empleo anterior. Lo que vol dir de que repercuti sobretot en els serveis que se donen en la temporada d'estiu i acabat esta temporada, i tot el que està relacionat com pot ser un tema d'hostaleria i el tema de socorristes i demés, que sobretot ho poden ser jove, pues això ha acabat, i per això és per lo que aquest sector i aquest col·lectiu és el més afectat.
És de nou un símptoma d'aquesta estacionalitat, no?, que tenim així, sobretot a la zona més costera, no?
Sí, evidentment, se veu sempre, no?, de que l'estiu, pues, està molt localitzat, molt focalitzat. Sempre se parla d'ampliar esta temporada, però no que no hi ha aquesta temporalitat en la contratació, però evidentment encara no s'aconsegueix, i any tras any veiem de que quan s'acaba l'agost, pues, diguem que pareix que saps que acaba la temporada, encara que anem a la platja, veiem encara banyant-se, serveis funcionant, però bueno, en el tema de la contratació sí que veiem, pues, de que més que la contratació, en les dates del paro, sí que veiem, pues, ixa incidència en el sector serveis, que és el que al final fa que el paro baixi potser, però com ha sigut tan poquet, el resto d'activitats, conforme pot ser l'agricultura, la indústria i la construcció, pues, han fet que el paro baixi. Per tant, bona notícia que baixa, poquet, però bueno, algo esperat. I si vols, pues, comentem també un poquet el tema de la contractació.
Sí, que quan vull que comente vostè mateix el tema de la contractació, com ha estat?
Pues, a veure, la contractació, estos mesos passats, vam veure de que Castelló, que sempre havia tingut, diguem, una diguem, milloria respecte al resto de territoris, conforme podria ser la Comunitat Valenciana o com a l'estat espanyol, de que sempre la contractació indefinida havia sigut major, pues, estos mesos passats havia estat al mateix nivell. I, bueno, en setembre sí que s'ha vist de que torne a millorar els datos referents a lo que és la Comunitat Valenciana i l'estat en el percentatge, ja que en la província de Castelló el percentatge de contractació indefinida ha sigut del 13,7%, i en la Comunitat Valenciana i en Espanya, pues, no passen de l'11,5%. Per tant, tornem un poquet, pues, a la senda de que la contratació indefinida a la província de Castelló, pues, està per almenys dos punts i pico per damunt de lo que és la contratació, ja dic, en la Comunitat Valenciana com en l'estat espanyol.
Això és una bona dada, no? Jo imagine que diguem que la tornada a la normalitat, no?, després d'aquesta pandèmia que hem patit, les xifres d'aquesta contractació són més bones conforme passen els mesos?
Sí, evidentemente. Ahora yo pensé que poco a poco tornarán a la normalidad que ni había antes, ¿no? De que antes del 2020, de que la contratación indefinida en Castelló era mejor, ni a que tiene en todo el servicio del mundo, porque ni a que tiene en cuenta que un porcentaje alto de la contratación, pero eso no lo ves en Castelló, sino también en esos tres llocs, de que un porcentaje alto de la contratación indefinida es contrato a temps parcial. O sigui, que no és un contracte indefinit a temps complet, que seria lo desitjable. Però bé, estem per damunt del resto, lo qual és una bona notícia, i, evidentment, pues, sí que tornem un poquet a la senda que n'hi havia antes d'aquesta recuperació que estàvem recuperant de la crisi que van tindre en el 2010, 11 i 12 en el tema de salaris, en el tema de contractacions, i pues, esta pandèmia ens va fer parar. Però bé, en això que note, jo pensé que afecte tot el tema de la vacunació, sobretot, de que a poc a poc pues, van millorant les condicions i tenim que continuar en este camí de recuperació de l'empleo, empleo estable i també recuperació pues, de drets i sobretot el tema de salaris, que és el que ens estan recuperant a poc a poc i va tenir una frenada. Esperem que ara tornem una altra vegada a aquest creixement.
Queda encara molta gent afectada per els ERTOs així a la nostra província de Castelló?
No, n'hi ha poques. Castelló se va recuperar prou bé perquè sobretot la gent que va entrar per el tema d'indústria, perquè al principi va ser, lògicament, que va ser moltíssima gent, algo per a veure què passarà, a tres perquè, evidentment, se va paralitzar totalment. I sobretot pues, l'activitat del sector serveis, no? Turístic, hostaleria, oci, va ser les més afectats, lògicament. Però en el moment en què la situació va millorar, va ser una recuperació molt ràpida. I sobretot el sector industrial, que n'hi ha que anotar de que Castelló, en general, però sobretot en particular dins del sector industrial, el sector ceràmic, no només han mantingut, diguem, les exportacions i les ventes i tal, sinó que inclús s'ha incrementat. Jo penso que això és algo a ficar en valor, que això ha sigut un esforç conjunt també de les empreses, dels seus equips directius i els treballadors que estan en aquestes empreses, per supost, fent tota la saldetat de serveis essencials i demés. Però sí que Castelló, jo penso que ha tingut una recuperació molt gran, que era el que volíem, però realment pues, ahí n'hi ha que apuntar la faena que s'ha fet des de tots els estaments. I que sí, avui en dia en ERTO queden molt poquets, a banda de que ja saps de que s'ha tornat a negociar l'ampliació, diferents modalitats, però l'ampliació de certos per a totes aquelles empreses que encara se puguen veure afectades, no? Perquè la situació, ara que s'ha muntat millor, però no ha acabat al 100%. Per tant, s'han de ficar totes les mesures per a que qualsevol personal que estigui o que pugui estar afectat per aquesta situació, pues, bueno, que en vez d'anar-se'n al carrer, com passava el 2010 o el 2011, pues, que sigui una situació d'un expedient de regulació temporal i que després es pugui reincorporar, igual que ha passat a mils de treballadors a tota Espanya, però sobretot en la província de Castelló.
Pues que aquestes bones noves, aquestes bones dades, continuen en els pròxims mesos, que a més en inici de la campanya citrícola així a la província de Castelló, pues encara baixa més l'atur, no? I es crea nou emple, nova ocupació, no? Que esperem que siga pues, de qualitat. No? Secretari General de l'UGT de les Comarques de Castelló, Paco Sacacias, moltes gràcies per haver estat en un dia com avui amb nosaltres i fer un anàlisi d'aquestes dades d'avui.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mater Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
On a rattlesnake speedway in the Utah desert, I pick up my money, head back in town, driving across the Waynesboro County line. I got the radio on, and I'm just killing time. Working all day in my dad's garage, yeah, driving all night, chasing some mirage. Pretty soon, darling, I'm gonna take charge. Well, the dogs on Main Street howl, 'cause they understand. If I could take this moment into my hands.
Bueno, y ayer tenía lloc la Convenció Nacional del Partit Popular. Vora 9.000 persones estaven dins de la plaça de Bous a la ciutat de València. Anem a parlar en Salvador Aguilella. Ell és el secretari general del Partit Popular de la província de Castelló. Molt bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
9.000 persones per el problema sanitari que estem patint, no?
Bueno, 9.000 persones són les que van deixar entrar. N'hi havia un comptador per a totes les persones que entrem a la plaça de Bous, i quan se va arribar a la persona que feia 9.000, pues per les restriccions sanitàries que n'hi ha d'aforo, era la gent que podia entrar, no? Però van ser alguns milers que se van quedar fora. Jo recordo que estava un alcalde de Torrevieja i me dia, parlo en castellà, me dia, hem venit 8 autobuses i 4 se m'han quedat fora, no? Perquè m'ho lleva un poc ja tarde, no? Mm. Entonces, 9.000 persones són les que realment estaven dins de la plaça de Bous, perquè ahí se van comptar i la que va fer 9.001, pues, se va tindre que quedar fora. Se va anar el president nacional, Pablo Casado, i també l'autonòmic, el regional, Carlos Mazón, a saludar-los, a estar en ells, a parlar en ells, no? I a donar-los gràcies per estar allí i demanar-los que tinguin paciència, pues, perquè la situació actual tan sols permetia entrar a aquestes 9.000 persones, que era el 75% del total de l'aforo que té la plaça de Bous.
El día de antes venia gent de fora de la Comunitat Valenciana per a viure aquesta convenció. El que hi havia dins de la plaça de Bous, la gent que hi havia a la ciutat de València, era de fora de la Comunitat Valenciana?
No, macho, bueno, n'hi hauria gent de tot el lloc, perquè, com tu dius, dissabte va haver una convenció nacional en la que van participar més de 1.400, 1.500 persones, on hi havia gent de tota Espanya, però bueno, la gent que estava a la plaça Bous, majoritàriament, jo diria que el 90-95% de la de percentatge era gent de la província de Castelló, gent de la província de València i gent de la província de Alacant. Només dir-vos que de la província de Castelló vam acudir més de 1.500 persones, que estàvem dins de la plaça de Bous, només més de 1.500 persones en la gent que vam anar en algun autobús d'algun municipi. Després va haver altra gent que va anar en els seus cotxes i no els tenim comptabilitzats, però ja t'he dit que més de 1.500 persones de les que estàvem ahir en la plaça eren veïns de la província de Castelló, pues, alcalde, regidor, però sobretot i la gran majoria simpatitzants del Partit Popular que van voler participar en esta festa de la Comunitat Valenciana i del Partit Popular.
Estaven els presidents de les comunitats autònomes, de les 6 comunitats autònomes, no? Els presidents del Partit Popular.
Sí, clar, al final són referents i són referents en les seues comunitats de les polítiques que el Partit Popular defensem en tots els llocs, siga un municipi, siga una província, siga una comunitat autònoma i també des del govern de la nació quan tornem a governar en ell. I, bueno, pues són referents, no?, en aquests moments. Pues tots sabem que el president de Galícia és un referent per a tots, Feijó. Sabem que la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, també és un referent per a tots, que Juanma Moreno des d'Andalusia pues, està pegant la volta a aquesta comunitat autònoma i està progressant com mai en la comunitat autònoma. Tenim el president de Castilla y León, el president de Múrcia i també el president de Ceuta, que en tots els llocs on estan pues, fan que les seues comunitats sempre estiguen per damunt de la resta en gestió i en qualitat de vida dels seus veïns, perquè és el model que defensem en tots els llocs on tenim l'oportunitat de governar.
És Carlos Mazón el que fa d'anfitrió en la Comunitat Valenciana a que se faci aquesta convenció nacional del Partit Popular. Entra un nou president des del partit, demana que vinguin i facin la convenció nacional del Partit Popular. Tot això és posant unes mires especials en la Comunitat Valenciana.
Bueno, tenim un nou president en la comunitat autònoma, en València, del Partit Popular, un president que ha començat amb moltíssima força i que està transmetent la il·lusió que té per aquesta terra a tot el món i que està treballant moltíssim per aconseguir ser ben pront el nou president de tots els valencians. I també pues, unes organitzacions provincials que també s'han renovat en els últims mesos les tres províncies i que també pues, estem demostrant, no?, que tenim i compartim la mateixa il·lusió i que estem treballant tots units per a intentar que pues, això, aquesta terra sigui convertida una vegada més en una terra de generació d'ocupació i d'oportunitats i que pues, puguem aconseguir que el benestar i la qualitat de vida de tots els nostres veïns siga el major possible. Jo crec que Carlos Mazón està en el camí. Has començat molt bé, és una persona sobradament preparat per a ser el president de tots els valencians i a més el veig en les idees molt clares i molt definides per a aconseguir-lo.
Carlos Mazón li demanava al president Pablo Casado, el president del Partit Popular, Pablo Casado, que, bueno, que ell fora president i perquè ell també volia ser president. Necessita que guanyara el terreno i ser partit socialista, que tot diuen que tornarà a repetir. Vostè què pensa?
Que tornarà a repetir Sánchez com a president del govern? Jo crec que no. Jo crec que és part del passat. Cada vegada són més les persones que s'estem donant compte, no?, que estem en una espiral de desocupació, crisis, pèrdua de valors i descrèdit en les institucions que estan suposant aquestes polítiques del Partit Socialista, Compromís, Podemos i tots els nacionalistes que estan ficant en marxa i que ens estan duent pel camí equivocat. que es que ja dic que el camí hauria de ser un altre, no? Hauria de ser el de les oportunitats, el de generar ocupació per a tots, el d'invertir en infraestructures, en que ningú a terra tinguera problemes d'aigua, en que se baixaran els impostos, en que la financiació fos igual en totes les comunitats, en que, independentment de la comunitat autònoma en la que estiguem vivint, pues, que tots tinguem el mateix de l'Estat i que no se doni pues, canxa a gent que vol dividir Espanya i anar en contra de la unitat d'Espanya. Bueno, tot això que s'està fent malament i que se podria fer molt millor és el que se proposa des del Partit Popular, i ahir Pablo Casado va donar una lliçó magistral, no? de tindre claríssimes quines són les receptes i tindre claríssim el que té que fer per a fer que, pues, que Espanya se torni a convertir i també pues, que suport la província de Castelló en un lloc on se generen oportunitats i on siga, tinguem tots major qualitat de vida i això ho van aconseguir molt pront, ho aconseguirà el dia que sigui president del govern.
Això és el que reclamava Carlos Mazón. D'este cartell que va corrents per les xarxes a on li dien Pablo Casado, està bé, no te vaya sin pagar, vostè què els diria?
Home, els diria que bé, està bé que se centren en treballar per les persones, a tota aquesta gent que fa aquest tipus de cartells, que se centren en el que tenen que fer ara que estan en el govern i que deixen d'utilitzar les institucions que estan governant sols per a fer política, sols per a ficar en marxa idees en les que sols ells creuen i que, per això, haurien de centrar-se més en les persones, en treballar per tots i deixar de convertir això en una pelea, no?, sempre política, en la que oblidem que les persones sempre tenen que estar al centre de totes les accions que se facin des de qualsevol govern.
Va ser molt aplaudida la defensa de Maria José Català de la valoradament pèrdua que vam tindre en la falta de Rita Barberà, no? Va ser molt aplaudida aquesta intervenció.
Sí, perquè està claríssim, no? I tots ho hem vist, encara que doncs, algú ha tingut la sort de viure en València alguns anys, o si coneixem, o anem a València de València Ciutat, el que era València fa 30 anys i el que és València avui. I la diferència entre el que era València fa 30 anys i el que és avui, que se pareixen ben poc, és degut a la gran acció i la gran direcció d'una alcaldessa del Partit Popular com va ser Rita Barberà. I que pues, en un moment donat, com pues, a molta altra gent, pues, va haver grups que se van dedicar a perseguir-la personalment, a intentar acabar amb ella, i per desgràcia ho van aconseguir. I quan han tingut la oportunitat, no?, de governar en la ciutat, tots aquests que abans perseguien, que acusaven temes en fals, com s'ha demostrat en el temps, pues, no estan demostrant res, estan demostrant que són incapaços de fer que València ciutat evolucione, no? I, bueno, pues, i se recorda Rita, merescut per tots i per tot el Partit Popular i sé que és per tots els veïns de la ciutat de València, pues és un homenatge que està ahí perquè el que va aconseguir i com va transformar la ciutat de València pues és una qüestió que està ahí que ningú pot negar.
Clar, i jo li dia per la pèrdua, perquè per desgràcia esta persona ja no està entre nosaltres i haverà sigut també molt bo que, ja que s'ha vist i així absolta de tot, que li haurem pogut almenys tornar la dignitat. Altra cosa que també me llama l'atenció és l'edat. L'edat, per les imatges que hem vist, hi havia moltíssima, moltíssima gent jove.
Sí, jo, mira, que estan en alguns actes d'estos, no?, de Plaça de Bous, inclús en el Mestalla, una vegada que se va fer l'acte del Partit Popular i en alguns que després s'han fet en la Plaça de Bous, no sé si és perquè cada vegada som més major, que també pot ser, però és veritat que no recordo un acte del Partit Popular en esta dimensió de quantitat de gent en una mitjana d'edat tan baixa, no? Ahí hi havia moltíssima gent jove, des joves joves, des de 20 i pico anys, en aquest acte, no? És cert que per la situació Covid, pues, la gent major a aquests actes, en tanta gent, pues, té temor oportunidad que vuelve por la tele o por internet y que bueno, yo viví para la carrera de Madrid y voy a estar muy contento, no va a poder ganar, claro, pero la situación es la que es, uh-huh. Queríamos tener más que va a poder acudir, pero en cambio hice Sky, va a ser ahí cobertor miles de personas muy jóvenes, de chicos y chicas muy jóvenes, que ve bueno que el seu futuro están las políticas liberales del Partido Popular y que lo que está pasando actualmente en España, pues lo único que va o está consiguiendo tancar los portes al seu futuro y al seu y a la seva calidad de vida. Y es normal que cada día sean meses jóvenes que se apunten y que se sumen al Partido Popular y a las ideas que defensen.
I per als que ja han passat, per als que no estan ostentant ningun càrrec, per aquells que diuen que, bueno, que no separen uns dels altres, també van poder veure que el senyor Camps va anar també, no?
Sí, bueno, el Partit Popular va anar. El Partit Popular som tota la gent del Partit Popular i pues, és una altra persona, no? Que en el seu dia també va ser acosada, que va ser pues, perseguida. Que desde pues a tres partidos se le van a presentar multitud de denuncias en el tribunal, que totes, en totes ha sido absoluto. Lo que pasa es que pues eso van a conseguir el seu objetivo, que era derribar personalmente a qui era el president de la Generalitat en el seu moment, pues lo mateix, lo van a conseguir d'aquestes formes, ara estan en el govern i sis anys després pues tots els veïns de la Comunitat Valenciana tenim clar que allò que dien no ha fet res i ha fet tot el contrari que dien que anaven a fer i pues, igual que a nivell nacional, a nivell d'Espanya, pues, també tenim un seriós problema en la Comunitat Valenciana. Aquestes polítiques ens estan duent a tres coses. No? Doncs, per exemple, les retallades en sanitat, les retallades en educació, les retallades o els problemes que estan tenint als nostres camps, la persecució que estan tenint moltes de les nostres senyes i les nostres identitats i les nostres tradicions, i en tot això n'hi ha que acabar. I bueno, pues, com que ja en el Partit Popular tots formem part del Partit Popular i estarem per això, no? per aconseguir totes aquestes qüestions que necessiten les nostres famílies, la sanitat, el nostre camp i el que i defensar sempre les nostres tradicions.
Vostè estava en el secretari general de València i també en el d'Alacant. Imagine que han vingut en un xute d'energia especialment, no? Perquè, clar, de veure que estan en un lloc on tot remen cap al mateix lloc, pareix que el dilluns ja no li fa tan pesat, no?
Bueno, mira, estava en la secretària general d'Alacant, són secretàries, així canviem els papers, en tots els llocs tenim president, nosaltres tenim presidenta, i molt d'orgull i molt d'honor. La província de Castelló i allà on hi ha un secretari, pues, entre altres províncies hi ha secretaris, no? Uh-huh. Estaven Anna i Jordi, que són els secretaris generals de Alacant i de València. I bueno, la veritat és que satisfets, no? Però no sé si avui mos donen el gran d'exulte de les comissàries en més forces o per a desconnectar un poquet, no? Perquè realment el treball d'organització, tant de la convenció en tota la gent que va vindre d'altres llocs, com de l'acte i de la presa Bus, pues, per als secretaris generals, que al final som els que els fontaneros, no?, que vos diu, i els que fem tot el treball darrere de les càmeres d'organització, ajudats de moltíssima gent, clar, perquè no, de soles no podria ser, pues és un treball intens i que, pues això, al final te quedes sense forces, però com tu dius, l'acte d'ahir, pues, mos ha carregat les piles a tota velocitat per a no parar ni un segon, no?
Salvador Aguilella, secretari general de la província de Castelló, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos fet este resum de lo que va ser la Convenció Nacional del Partit Popular.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i per l'interès i molt bon dia a tots. So we come on and explode and tear this whole town apart. Take a knife and cut this pain from my heart. Try to find somebody itching for something to start.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
4 de octubre, lunes, un día más, vamos a hablar de agricultura y tenemos con nosotros a Víctor Vicedo. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Y también a Pepe Montagud. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ambos de plataformas independientes de agricultores de la provincia de Castellón. En concreto, Víctor es de la provincia, es de la localidad de Villarreal y Pepe es de la localidad de Nules. Ya saben ustedes, naranjasyfrutos.com es un proyecto realizado por un equipo de profesionales del sector agrícola y por otro equipo de sector informático. Naranjasyfrutas.com es un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus datos de contacto, para que los profesionales que estén interesados en esas cosechas puedan contactar de una forma rápida y sencilla con el agricultor. Recuerden que este servicio es gratuito. Y ahora entramos en materia. Víctor, el día 30 tuvieron una reunión en la localidad de Villarreal donde convocaron a los representantes de todas las localidades vecinas para informarlos de este problema que están sufriendo con la plaga del cotonet y poder, de alguna manera, unirse todos y llevar a cabo esta solución que ustedes proponen, ¿no?
Efectivamente, y lo has dicho muy bien, Susana, porque en los medios de comunicación solamente ha aparecido, digamos, el punto de vista del Ayuntamiento de Villarreal. A nosotros no nos ha preguntado a nadie. O sea, la reunión es porque nosotros queremos apoyo al agricultor, apoyo al ciudadano por parte de los ayuntamientos, uno, en información, dos, en rellenar los formularios, tres, en valorar el daño que pueda tener a través de un técnico. El Ayuntamiento de Villarreal ha reaccionado muy bien creando esa oficina, que además no solamente atenderá nuestro proyecto, sino también proyectos de la Generalitat, y de los demás ayuntamientos estamos esperando, digamos, respuesta, ¿no? Porque allí no se mojó nadie.
Sí, pero en este caso, ustedes con esto lo que han conseguido han sido que en la ciudad de Villarreal haya alguna oficina donde se le pueda informar ya no solo de la plaga del cotonet, sino de los futuros problemas que puedan haber. Y ha sido a petición suya, tanto suya como de Pepe Montagut, que es de la Asociación de Nules, que ellos sí tuvieron una reunión en el Ayuntamiento de Nules. ¿Fue así, no, Pepe?
Sí, así fue, exactamente.
Y aquí en Villarreal, el alcalde, el primer edil, José Benlloc, ha decidido poner una oficina a disposición de este problema, tanto eso como dos técnicos que irán a hacer valoraciones a las fincas que estén afectadas. ¿Es así?
Efectivamente, a solicitud del agricultor, los técnicos se desplazarán para hacer la valoración. La única duda que tengo yo es, porque nosotros le hemos propuesto ya dos técnicos de la Cooperativa Católica Agraria, y la única duda que tengo yo es cuándo estará disponible esa oficina, cuándo estarán disponibles esos técnicos, porque se nos puede pasar el arroz. Entonces, lo único que le diría yo al ayuntamiento desde aquí es que, por favor, se den prisas en tenerlo cuanto antes. Y cuanto antes estamos hablando de esta misma semana, ¿eh? O sea, no, porque es que ya los agricultores están tirando la fruta al suelo, pronto vendrá ya la recolección, ya estamos ya en campaña, ¿eh? Ha empezado ya la recolección de las primerencas y bueno, pues la verdad es que tienes que estar cuanto antes. Yo no sé los problemas de tipo no sé, de hacer los contratos y demás, cuánto le pueden durar, pero que lo ponga operativo cuanto antes, porque si no se nos pasa el arroz.
Sí, más que la duda, yo lo que creo que usted lo que quiere es que lo agilice lo máximo posible,
claro,
porque esto es un producto perecedero y a ustedes les corre prisa que se aborde lo antes posible. Lo último que hablamos era esta manifestación que estaba prevista para el 9 de octubre. ¿Qué ocurre con la manifestación?
Pues la manifestación resulta que, por mediación también de Víctor y de Eva, la secretaria de la Asociación de Nules, y yo, que hace esta mañana también he hablado con la delegación del gobierno, no nos la autorizan para el día 9, pero sí para otra fecha. No hemos recibido ningún escrito al respecto, se nos ha dicho de palabra, pero que vamos a ver cuando recibamos el escrito de la delegación, pues entonces ya veremos nosotros qué medidas tomaremos a este respecto, porque según dice aquí la delegación, el periódico Levante, el 29 de septiembre, titula: la delegación de gobierno autoriza las manifestaciones para el 9 de octubre. Que no va a desautorizar, es decir, va a autorizar todas las manifestaciones que se celebren en la ciudad de Valencia. Y nos quedamos un poco sorprendidos que aquí en el periódico salga esto y, sin embargo, nosotros nos digan que no está autorizada nuestra manifestación para el 9, sí para otra fecha.
Es algo... Sí, en este caso, ¿no la manifiestan para el 9 de octubre o querían cambiar el recorrido del nuevo de, o sea, de la
sí,
manifestación.
Vamos a ver, yo cuando me dice Eva de la Asociación de Nules que hable con ellos para sí. ver esto, lo primero que me pregunto es, vamos a ver, han transcurrido más de 3 días que según la ley tiene la administración para respondernos. O sea, es decir, ahora nosotros si quisiéramos celebrarla, la celebraríamos dentro de la ley, porque han pasado las 72 horas y no nos habían dicho nada. De hecho, yo me pongo en contacto con ellos, no ellos conmigo, yo con ellos, 5 días después. Y mi sorpresa es que le digo, bueno, pues puedo cambiar el itinerario, puedo cambiar el horario. No me permiten ni cambio de itinerario ni cambio de horario. Me dicen que lo que hay que cambiar es el día, porque en ese día hay muchos eventos en Valencia.
Claro, eso es lo que yo, en un principio a mí se me dijo, que no desautorizarían ninguna manifestación, sino que lo que harían sería dar a cada manifestación un recorrido para que no hubiera demasiado gente en el por el mismo itinerario, ¿eh?
Sí, efectivamente, eso podría ser una explicación, pero lo que no tiene explicación es que, por ejemplo, nosotros estaremos aquí el escrito de registro de entrada de nuestra petición, que es el 27 del 9, y estamos a 4.
Y no han respondido por escrito.
No han respondido todavía. Por escrito. No es que han pasado 72 horas, es que ha pasado muchísimo más. Yo no sé lo que está ocurriendo. Aquí es, debe haber alguna explicación a todo esto. Desde luego que nosotros vamos a intentar indagar a ver qué es lo que ha ocurrido o qué va a ocurrir, porque esto empieza a olernos muy mal.
Bueno, el problema, Susana, es que nos han desmontado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aun siendo legal la manifestación ya, porque no nos han dicho nada por escrito, no podemos ir allí porque nos vamos a encontrar con que nos echarán la policía encima. La Constitución además lo dice bien claro. Dice que el ejercicio de este derecho, el artículo 21 de la Constitución, no necesitará autorización previa, es una comunicación. Dice, en los casos de las reuniones, lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. ¿Qué pasa? ¿Somos peligrosos nosotros?
No, los agricultores. Nosotros no tenemos antecedentes, o sea, ninguno.
Y además, si nosotros vamos ahora a la ley que regula el derecho este de reunión, en el artículo 10 dice, si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, estamos hablando de que es el único condicionante, alteraciones de orden público. No existen ningún otro condicionante de que Valencia es muy grande, de que si hay muchos eventos o deja de haberlos, ¿vale? Con peligro para personas o bienes, podrá prohibir o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada, nos lo tienen que decir, y además el único motivo lo dice claro, es por razones de alteraciones de orden público.
Bueno, nuestros antecedentes, hicimos la del 30 de julio del 2020, no hubo ninguna complicación.
Sí, en este caso este yo creo que lo que van a argumentar es el que no haya demasiada concentración de gente por el mismo itinerario, dado que hay más manifestaciones. Pero en teoría, a partir del 9 de octubre, se levantan todas las restricciones que hemos venido sufriendo a partir de que se declaró la pandemia. O sea que, no sé, están en un día un poco, claro, como aún no se habrán decretado, o si es posible que entren a partir de esa noche que ya no habrán limitaciones, a lo mejor es por ahí, no lo sé.
No, pero nosotros hemos hecho además una declaración responsable que nos exigieron ellos. O sea, nosotros lanzamos el día 27 la petición porque cuando lanzamos por primera vez nos dijeron, hace falta una declaración responsable. Entonces, digamos que nosotros ya habíamos pedido 3 o 4 días antes. Hemos hecho la declaración responsable de que respetaremos todas las normas COVID y que la gente iría separada y con la mascarilla y demás. Es decir, que ese no es argumentario para prohibir la manifestación. Y por otro lado, el año pasado hubo hasta 7 manifestaciones y el delegado del gobierno dijo, se ha pedido autorización para concentraciones y manifestaciones. Evidentemente, las vamos a dar. Estamos en un país donde los derechos y libertades fundamentales están plenamente vigentes. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no están vigentes?
No, pero además hay una cuestión.
Los derechos fundamentales.
Hay una cuestión muy clara. Ellos solamente pueden prohibir nuestra manifestación no por otras cuestiones de que si hay masificación de manifestaciones o de recorridos, eso ya es problema de que ellos organicen las manifestaciones, cada uno con un recorrido. Lo que ellos única, la único motivo para prohibir nuestra manifestación es, en este caso, alteración del orden, la posible alteración de orden público. Nosotros no tenemos antecedentes ninguno de alteración de orden público.
Pero enfadados están bastantes esta vez,
sí,
¿eh?
Pero...
Ojo, a lo mejor es eso, ¿no? Que ya creen que ya han jugado, los han tenido demasiado tiempo de moneda de cambio. La reforma de la ley alimentaria.
Bueno, yo de la reforma de la cadena alimentaria lo único que tengo que decir es que quita competitividad al sector, las fronteras están abiertas y por lo tanto toda restricción que nos pongan a nosotros y no le pongan a los terceros países, que es imposible, no se lo pueden poner, está restando competitividad a nosotros y está favoreciendo la entrada de productos de fuera. Y dices, ¿en qué están restando competitividad? Bueno, pues vamos a ver. Ellos lo que están diciendo es que tenemos que hacer un contrato en el cual nosotros, no lo puede poner el gobierno porque estamos en libre mercado y en libre mercado no puede haber interferencias en los precios del gobierno, entonces nosotros tenemos que marcar cuál es nuestro coste de producción. Y como las fronteras están abiertas, el exportador me dirá a mí, oye, ese coste de producción está muy por encima de cómo viene la fruta desde Sudáfrica o desde Egipto o desde Marruecos, con lo cual yo no te voy a comprar a ti. Y nadie puede obligarle al exportador a comprarme a mí. Y por lo tanto habrá más entrada de productos de fuera. Están abriendo, no abriendo más las puertas, no, están favoreciendo todavía más que venga la fruta de fuera. Es decir, que no se puede cumplir esta ley. No se puede cumplir porque las fronteras están abiertas. Pon alguna limitación a lo que viene de fuera, en cupos, en aranceles, en lo que sea. Pero esta ley no se puede cumplir.
Bueno, a este respecto yo tengo que decirte una cosa. Yo digo que es una cortina de humo. Aquí se habla siempre, los agricultores están hablando de precio justo. Ojalá tuviéramos un precio justo, pero no se trata de eso. Aquí lo que se trata es que la ley te prohíbe nuevas prácticas comerciales y actualiza infracciones y sanciones. Vamos a ver, las infracciones y sanciones están ya contempladas en la ley, lo mismo que las prácticas desleales comerciales. Es decir, todo este proyecto de mejora de la cadena alimentaria sigue siendo cortina de humo, que lo sepan los agricultores.
Tanto el ministro Luis Planas como de Alimentación y de Industria y Reyes Maroto han recordado por carta a la Comisión Europea que no deben de haber concesiones ante la próxima revisión del acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica. Y además han pedido específicamente que se le considere cítrico como producto muy sensible. No me contesten. Esto también es trabajo suyo. O sea, vamos a ver. Ustedes desde aquí han hecho muchísimo trabajo para que esto esté ocurriendo ya allí.
Pero hay trampa. Y luego te lo digo cuál es la trampa de esa carta. Que por eso hemos hecho nosotros una nota de prensa explicando qué es lo que deben pedir este ministro de Agricultura, que es un tramposo.
Pero fíjese que esto antes no ocurría, ¿eh?
Pero eso es pleno postureo. Luego lo explico por qué. Bueno, o ahora mismo, es que no sé cuándo.
Cuando usted quiera.
Bueno, pues si uno sigue leyendo la carta, dice que lo van a declarar muy sensible frente a las importaciones de países terceros, instando a que no haya más concesiones. Este es el truco. Instando a que no haya más concesiones, es decir, que es a futuro. Es por si Sudáfrica todavía quiere más concesiones. No es a pasado, no es a poner cupos ahora a los cítricos, no es a poner algún arancel, es, como dice, a que no haya más concesiones. Entonces, lo primero, el elemento sensible se está pidiendo para Sudáfrica. En el tratado de Mercosur ya hay elementos sensibles, como puede ser la carne, la leche, los quesos, la miel, etcétera. Allí no está como sensible y está pendiente de ratificar. Es decir, que si se ratifica ese acuerdo, nosotros no tenemos establecido ningún cupo de entrada de cítricos frescos ni de zumo, porque recordemos que Brasil es el primer exportador de zumos de cítricos. Y luego, si lo declaramos como elemento sensible para Sudáfrica, pero no hay ninguna modificación en el acuerdo, que no lo están pidiendo y que simplemente es instando a que no haya más concesiones, simplemente están diciendo que no le den más ventajas a Sudáfrica con respecto a nosotros en el futuro.
Una pausa de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Y continuamos con el programa de agricultura. Nos habíamos quedado en el punto del acuerdo de Sudáfrica y la petición que hacían los ministros a la Comisión Europea. No sin antes recordar que naranjasyfrutas.com es un portal de internet donde, recuerden, los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus datos de contacto. Este proyecto se ha creado a demanda de algunos agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. Es totalmente gratuito. Y si quieren contactar con ellos, pueden mandar un email a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620-81-91-64. Continuamos. Víctor, usted decía que en la carta de petición que hacían a la Comisión Europea habían una trampa que nos ha explicado y algo más.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, ellos han hecho una carta y ahora van a Bruselas. No solamente ellos, sino que va el lobby de los cítricos, donde, bueno, pues está la Consellería de Agricultura, la ABA, la Unión, las cooperativas de servicio, las cooperativas de producción, está también el Comité de Gestión de Cítricos. Y bueno, pues la verdad es que choca un poquitín que todas estas entidades estén, cuando ninguna, por ejemplo, ha pedido la autorización excepcional del metil para protegernos del cotonete. Salvo el Comité de Gestión de Cítricos, nadie ha pedido nunca el principio de preferencia comunitario y muchos de los que están ahí, como la Unión y la Consellería, son partidarios de la estrategia de la granja a la mesa y que nos prohíban fitosanitarios. O sea, menudo lobby de los cítricos ha creado, ¿no? Pues aparte de eso, esta gente, todos, tanto el lobby como el Ministerio de Agricultura, están pidiendo, bueno, salvo el Comité de Gestión de Cítricos, que lo tiene muy claro, ¿eh? Porque esta información que voy a dar me la ha dado el Comité de Gestión de Cítricos. Están pidiendo la protección mediante el tratamiento en frío de la falsa polilla, que está en Sudáfrica y que nos puede llegar aquí. Bien, lo primero que tiene que tener la gente muy claro es que estamos hablando de un tratado que se está, digamos, revisando a los 5 años de acuerdo con el propio tratado. O sea, que no es nada que se haya pedido nadie. Y que una vez terminado esto, lo vamos a tener para mucho tiempo. Y que pedir en un tratado comercial algo que es sanidad vegetal y que es fitosanitario es un error, porque te van a decir que en el tratado comercial eso no puede aparecer. Y además, Eso hay que tratarlo de forma global. O sea, tú no puedes tratar tratamiento en frío solamente para Sudáfrica o solamente para una plaga, sino que tú tienes que pedir el tratamiento en frío para todos los países, para todas las plagas y para todas las importaciones. Y tiene que ser un problema aparte que hay que debatir en la Comisión Europea. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, las dos cosas que están pidiendo no sirven para nada. O sea, una que hemos dicho ya que es a futuro y todas las concesiones ya están dadas porque ya están libres de aranceles y de cupos, y entonces nosotros hemos lanzado una nota de prensa y un escrito al Ministerio de Agricultura donde sí que le decimos que, por favor, que se establezcan cupos para que no haya sobreofertas en nuestro mercado. Por favor, que se establezca algún arancel compensatorio para que esas diferencias en coste de producción no sean tanto y podamos por lo menos competir en igualdad de condiciones. Y claro, también pedimos ese tratamiento en frío, que ya hemos dicho que es general, y que exigimos también que no se permita la entrada en Europa de ningún producto que esté fumigado con productos que están prohibidos o desautorizados en Europa.
Sí que se ha suspendido el acuerdo con Marruecos, ¿no?
Sí, vamos a ver, efectivamente se ha prohibido la parte de pesca y de agricultura que afecta al Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara Español. Uh-huh. Y bueno, en esa prohibición nuestro gobierno ha salido en defensa de 92 barcos que pagan 52 millones de euros por faenar allí y se olvida de que del Sáhara Español nos están viniendo tomates y verdura que están perjudicando a la agricultura española. Entonces, que el gobierno español salga en defensa de unos barcos que pagan 52 millones de euros, oye, dale esos 52 millones de euros en lugar de Marruecos a los barcos. Y no quieres recurrir a algo que nos favorece, porque está, digamos, beneficiando a la agricultura española, a que no nos entren más tomates. Entonces, la verdad es que no se entiende a este gobierno de España, que parece que lo que quiera es beneficiar a Marruecos en lugar de beneficiar a los españoles.
Pepe Mentagu se había quedado en
sí,
una
bueno,
frase...
Te quiero aclarar una cosa respecto al proyecto de ley de la cadena alimentaria, bueno, a la mejora de la ley de la cadena alimentaria, y es que cualquiera de las decisiones que se toman en la ley solo contemplan aspectos que ya están contemplados en otras leyes, como infracciones, sanciones, en fin, competencias desleales. Lo que tienen que tener claro las organizaciones agrarias y las asociaciones es que cualquier cosa que se haga para salvar lo que es el precio en el mercado, uh-huh, es decir, lo que se está hablando del precio justo, no pasa precisamente por esa ley, sino que pasa por cortar los productos que vienen de fuera, que sobreabastecen el mercado. No hay otra solución. Y respecto a Marruecos, yo sí que quiero comentarte una cosa, y es que a mí me llama mucho la atención cuál es la relación entre la Unión Europea y Marruecos. Marruecos es un país que en cierta forma está, en los umbrales de lo que hicieron en su tiempo Japón y Alemania. Jolín, que lo digo muy claro, ¿eh? Porque si resulta que Marruecos quiere anexionarse el Sáhara, es que necesita espacio vital. Si resulta que Japón está intentando chantajear y lo consigue continuamente a la Unión Europea, por algo será, y que la Unión Europea esté cediendo a estos chantajes, porque vamos a ver que una de las grandes, concesiones en cuestión de dinero siempre era por cuestión de inmigración ilegal. Uh-huh. Les preocupa a Europa que no entren delincuentes en esa inmigración, que no haya un problema de inmigración, y resulta que le conceden a Marruecos 300 millones sobre este aspecto. Y le han dado ya ayudas por más de 15.000 millones de euros. Y resulta que, ¿qué hace Marruecos? Pues Marruecos le compra a Estados Unidos helicópteros Apache por valor de 4.000 millones. España resulta que en este periodo le facilita 1.000 vehículos de coches todoterreno. Y bueno, allí he previsto una inversión de más de 20.000 de fuentes militares, se dice esto, de más de 20.000 millones en armamento. ¿qué tenemos ahí de vecino? ¿Tenemos un vecino fiable? ¿Un vecino que te hace chantaje? ¿Un vecino que está invirtiendo en armamento? Y resulta que la inmigración le sirve para entrar continuamente dentro de Europa. Si Europa no toma tajantemente la seriedad de que debe tomar el aspecto que hay, o sea, el problema de Marruecos, vamos a tener un problema mucho más grave el día de mañana. Porque Marruecos no necesita el Sáhara para nada. Porque si es cuestión de terreno que él necesita para cultivar, tiene mucho Sáhara y mucha transformación de terreno en regadío. ¿Qué lo está haciendo Egipto? Lo que está haciendo Egipto es pues, poniéndose en una posición que pueda chantajear a todo el mundo.
Me ha hecho una visión así tan global de un futuro que me ha dejado un poco descolocada. A mí, por ejemplo, me preocupa bastante que las grandes superficies se provean de suficientes clementinas. Uh-huh. Y no se diga nada al respecto. Es decir, es que, a ver, ¿qué ocurre ahí?
Bueno, vamos a ver. No sé si os acordaréis de la publicación por parte del Ministerio de Agricultura y que luego a bombo y platillo la unió y creo que también ABA lo lanzaron a la prensa, de los famosos aforos, ¿no? Los famosos aforos que decían que íbamos a tener menos cítricos en general y muchísimos menos mandarinas y sobre todo muchísima menos clemenules, ¿no? Estos son datos que aprovecha nuestro enemigo, ¿no? Entonces ellos montan su estrategia acorde con la información de estos aforos. Entonces las grandes superficies han dicho, vamos a ver, si esta gente tiene menos clemenules, ¿qué pasará si nosotros ahora ya empezamos con la campaña española? Pues que pronto nos vamos a quedar con muy poca clemenules, subirán los precios y tendremos que pagar más por lo mismo, ¿no? ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es acumular mucho, alargar la campaña sudafricana todo lo que puedan, con lo cual todas las grandes superficies ahora tienen cítricos.
Nadorcot de sobra.
Claro, ahí estamos. No voy a hablar de las naranjas porque naranjas todavía no tenemos en España, ¿no? Pero las mandarinas son todas también sudafricanas, cuando resulta que la campaña española de la mandarina, digamos con la Clement Ruby, la Clement Gros, la...
Justamente lo que estábamos hablando antes de la cadena alimentaria de los precios coincide plenamente con lo que está ocurriendo. Es decir, tú has publicado que tienes pocos kilos de producción de clementules. Pues ¿qué hace la gran superficie o el comprador? Facilitar o irse a buscar que tenga el acceso a fruta durante todo el periodo. Y es lo que hacen las grandes superficies. ¿Cómo vas a obligar a una gran superficie, supermercado, comercio, que te vaya a comprar fruta aquí en España cuando va a comprarla fuera? ¿Dónde está la ley alimentaria?
Pero
totalmente ineficaz.
Pero esto hay que decirlo alto y claro. Es legal. Lo que están haciendo las grandes superficies es legal, pero es poco ético. Entonces, yo desde aquí insto a todos los españoles a que no compren en estas grandes superficies que tienen mandarina de Sudáfrica.
Pero va a ser un problema de Europa.
Sí, porque de alguna forma, si ellos están boicoteando a la mandarina española, pues tienen que merecer.
Yo no diría
boicoteando. No, están boicoteando
a
la mandarina española.
Ellos van a su negocio. Sí, ellos van a su negocio.
No deja de ser un boicot, Pepe. Entonces, nosotros.
Al negocio que les permite Europa.
Sí, con los acuerdos con terceros países.
Que
es legal, ya lo he dicho, es legal. Pero de alguna forma es un boicot a nuestra mandarina por parte de las grandes superficies. Pues los españoles que hagan boicot a esa mandarina o a esas grandes superficies que tienen mandarina sudafricana.
Fíjese que yo he leído algo en Facebook y es ¿de qué nos sirve querer dignificar la citricultura en particular, la agricultura y el sector primario en general, que personas desinteresadamente ante el inmovilismo y el servilismo de los representantes agrícolas reivindiquen y expongan todo aquello que puede ayudarnos a salir de esta difícil situación? Si luego no acudimos a sus llamadas, no compartimos sus vídeos o no leemos escritos como este, que en el caso de pensar que estamos en lo cierto, no lo hacemos llegar a nuestras amistades, conocidos o grupos. Es decir, da igual. Naranjas, tomates, pepinos, da igual, señores.
Estamos igual todos.
Pero la historia está en que todo el mundo partamos de que nos perjudica nos dediquemos o no a la agricultura, tengamos patatas o tengamos naranjas.
Bueno, yo te voy a hacer una cosa. Me llama la atención muchísimo, muchísimo, que algo que es tan evidente como que los mercados, o sea, el mercado está en cierta forma arruinando la agricultura española y facilitando la entrada de productos terceros, que los políticos no se den cuenta de que por el camino que ha emprendido la Unión Europea con tantos acuerdos con terceros países nos lleva irremediablemente a la desaparición del sector agrícola en la Unión Europea. ¿Y dónde queda el proyecto de la granja, la mesa y la Europa verde? Es una gran hipocresía de Europa.
Mire, y luego termina, unidos y comprometidos seremos legión, saldremos hacia adelante y se nos escuchará. ¿Cómo va la demanda?
Bueno, la demanda, nosotros hemos cumplido nuestra parte de hacer la publicidad extensible a prácticamente todo el territorio de la provincia de Castellón. Incluso hemos sobrepasado los límites y hemos ido a Valencia. Se ha facilitado toda la información posible, se ha dado todas las facilidades e incluso se ha animado, pero ahora ya es cuestión de que el agricultor tome conciencia de que una de las cosas que mejor y más efectivas podrán ser de cara a la administración es que ellos se adhieran a la demanda, porque cotonet hay mucho más del que se piensan. Y te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Yo en una parcela que puse un porcentaje de cotonet, pues una vez ha venido el técnico, me ha revisado, me ha puesto ya firmado la ficha técnica, pues yo he buscado una cuadrilla y han empezado a echar la fruta afectada por el cotonet. El suelo está lleno y por los árboles quedan. Y yo estoy pensando que me he equivocado en la tasación. Creo que hay mucho más del que hay.
Partiendo de eso, de que uno tenga más o menos cotonet, yo la verdad es que me he librado bastante, ¿no? Yo tengo un interés muy grande en que la demanda salga hacia adelante, porque de alguna forma los culpables tienen que pagar. Entonces yo animo a que la gente se adhiera a la demanda y que si no tiene la documentación, decirle que la tenemos colgada en nuestra página de Facebook en el primer post. En el primer post hay un enlace donde se puede descargar los ficheros.
Y que no acuda. Víctor, y que no tenga miedo por el coste. Que el coste, que no le va a costar caro. No le va a costar ni mucho caro.
Claro. Ahí el tema está que acuda a su cooperativa, porque la cooperativa que está llevando las fincas, pues de alguna forma también debería de hacer la tasación de lo que tiene o no tiene estropeado. Que acuda a su ayuntamiento para presionarle, para que le ayude también a esa tasación si es necesario. En fin. Que se mueva, que pida responsabilidad a la cooperativa, a tanto de producción como de productos, que a su empresa de servicios agrícolas también, ¿por qué no? Y en último extremo, siempre puede acudir a nosotros. Nosotros hemos contactado ya con técnicos que están dispuestos a hacer valoraciones. Eso sí, el técnico que nosotros vamos a contactar no es gratuito. Ese técnico, no nosotros, no al IF ni la Asociación de Nules, ese técnico le va a cobrar 50 euros más impuestos si su superficie es inferior a 10 anegadas, uh-huh, o 70 euros si es superior a 10 anegadas. Y bueno, pues...
Pero hay que aclarar una cosa, ten en cuenta que los técnicos de las cooperativas tienen una responsabilidad. Y en este caso no les va a costar lo que tú estás diciendo. Esto es acaso agricultores que van por libre.
Los que van por libres y los que se cansen de su cooperativa, lo que luego ya saben qué hacer con su cooperativa. O sea, que si la cooperativa solamente está para que tú tengas cotonet, pues algo tendrás que hacer tú con tu cooperativa, ¿vale? Entonces, aquel agricultor que tenga alguna dificultad, yo dejo mi teléfono, porque es que ya vamos a ayudar al máximo. 605 40 70 16. Y a través de ahí, pues yo le pondré en contacto con el técnico. Di el tuyo también.
Puedes
si
poner mi teléfono también, que yo siempre contesto todas las llamadas. El mío es 629-688176.
Volvemos a repetir, ¿no, Susana?
Sí, sí.
Para que la gente que quiera que tome nota. 605 40 70 16. Víctor Viciedo.
El mío, Pepe Montagut. 629 688-8176.
Porque a todo esto lo que queremos es que se pueda recolectar, que haya una buena recolección de cítricos la próxima temporada, porque esa temporada ya tenemos lo que tenemos, y que puedan contactar con naranjasyfrutas.com para poder en su portal de internet ofrecer sus cosechas, o para profesionales que estén interesados y que puedan contactar de una forma rápida, sencilla, con el agricultor. Este servicio es gratuito y pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar también al 620 81 91 64. Dicho esto, Víctor Viciedo, muchas gracias por haber venido, y Pepe Montagudo, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you.
Bé, arribem al fi del nostre programa d'avui dilluns, però no se pensen que això sols acaba de començar. Ara venen els meus companys d'esports i nosaltres ens retrobem demà, com sempre, a les 12, ací a Ràdio Vila-real. Passen bona vesprada!